Especials a Ràdio 90. Els especials són un dels motors de la ràdio en moviment. Comença quelcom diferent i únic que fem només per tu. Queda't i descobriràs de què es tracta. Benvingut als especials de Ràdio 90.
Visc el misteri de ser-hi sempre, de refundar-me, d'anar sempre més enllà. El vent em travessa, les fletxes apunten al cel i xiulo amb llibertat. Creixo d'arrels en la força de la foscor que ningú veu. Puc ajudar-te o donar-te sostre, si en temps de fred em prens. Puc ser una que no s'acaba i moltes que han de venir.
Sóc la fermesa oculta de les profunditats. Sóc un flabiol a les entranyes.
Sóc el senyal que l'aigua corre.
Sóc la direcció de la fletxa. Sóc la força del silenci.
Sóc qui obre els ulls a l'invisible.
Sóc el vent que canta teixint arrels.
Espera, desperta i llença-t'hi de cap. Si el temps vol anar de pressa, gaudeix de cada instant. No duc més equipatge, no em cal ara ja sé volar. La llum que sempre em guia, allà on s'acaba el mar. Lluna, somia. Les nits d'estiu rugent, com s'atura el temps. Lluna, bonica, el món ja no és tan lleig, no te'n vagis més. Queda't al meu costat, no te'n vagis més.
Salutacions cordials, al moment de presentar-vos el nou programa de Ràdio Llunarbori, el que fa 12. Estem al 12è mes del calendari i no s'acaba l'any, perquè aquest calendari té 13 mesos. I avui us presentem l'arbre...
La canya!
Del 28 d'octubre al 24 de novembre. Són les 4 setmanes que regna aquest arbre i que avui ens donarà canya, ens omplirà de canya i ens farà sentir que som una canya!
Tots els matins jo deia, queda't al meu costat. Desperta nit i dia, mai més jo vaig poder esbrinar.
Doncs bé, no podem anar a fer canyes, però aquí tenim unes quantes i tenim també una taula plena de coses per compartir amb tots vosaltres. Us agraïm que estigueu aquí a l'altra banda de la sintonia del 101.4 de la FM. Gràcies, Ràdio 90. Gràcies a tots els oients que esteu escoltant aquesta ràdio i en aquest cas a Ràdio Llunarbori. Gràcies per mirar la lluna, gràcies per el vostre arrelament a la terra, gràcies per estar a l'aire i gràcies pel foc. Lluna bonica, queda't aquí a la terra, al cel i a dintre el nostre cor. És el temps de la canya i ens encanta estar fent aquest programa. Núria Aguilà, bones.
Hola, hola.
Pilar Aiguabella.
Bona tarda, benvinguts.
Helena Sixto.
Hola de nou.
Benvingudes totes, gràcies. Doncs això, calendari Lunar Bori, on air, ara mateix, amb molta canya. Ens fa molta il·lusió estar aquí compartint amb vosaltres. Esperem que us divertiu, que sentiu la canya amb vosaltres també i que tenim molta feina i ens hi posem de seguida. Amb les dites del temps, tindrem també el Pilar del Pensament. Pilar, què ens portes avui? Podem anunciar-ho o és secret?
Bueno, us porto un llibre molt xulo. Ens posarem un nas de pallasso avui. Us
avanço. Pisca! Oh! Canya! El monja no és tan lleig, no te'n vagis més. Bé, també hem de dir que ens encanta la dolçó. I en aquest moment, doncs, tenim la taula plena de panellets i també descobrirem una recepta de panellets. Benvingudes, benvinguts a aquest Ràdio Lunar Bori i un record als nostres ancestres. Aigua de novembre, la teulada renta.
A primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre.
De novembre enllà, agafa la manta i no la deixis estar.
Novembre humit et farà ric.
A finals de novembre, replegaràs la teua oliva sempre.
Pel novembre, cava i sembra.
De Tots Sants a Nadal, justa una passa de gall.
La saó de novembre és bona pels nespres.
Si pel novembre trona, la collita serà bona.
A Sant Martí, iguals el dia i la nit.
Després de Sant Martí, deixa l'aigua i beu el vi.
De Tots Sants a Sant Martí, 11 dies i un matí.
Per Sant Iscle, el fred xiscla.
Sant Climent, el fred reganya la dent.
Abans de Santa Caterina, no cullis l'oliva.
La roda de Santa Caterina, tota la mar terbolina.
Santa Caterina, o molt freda o molt humida.
L'home no és més que una canya, la canya més feble de la natura, però una canya que pensa.
I l'home passeja, i ara en aquests moments del mes de novembre, més recomanable que mai visitar els boscos de tardor, i mira, tindrem aquesta cançó de matí, La bruixa del dematí, que ens situa en un passeig dominical a la Fageda. Qui no ha fet un passeig dominical a la Fageda? Aquí la tenim a tocar. En Pau Riba i el Pascal Comelade, endavant.
Passejant per la Fageda un diumenge al dematí, entre flors, ocells, insectes, fulles seques, xups, conills, deus ocultes d'aigua fresca, fongs sorgits prop del camí, jo m'omplia amb la barreja d'aire pur, sorolls furtius, sensacions i visions plenes, dolors de color subtil i una atmosfera serena que evocava el paradís quan
ella tot de cop apareix ella fulgurant com una estrella
ella
la més gràcil, la més bella
ella
ve de cara en bicicleta l'aire absent de princesa i talment una flama encesa passa pel meu flanc esquerre
i el foc de tanta bellesa em deixa el cos cremat i negre, sols em resta la part dreta sana i salva per de guerra.
Pels camins de la Fageda el diumenge s'ha enfosquit. Les flors, els ocells, l'arbreda tot sembla ara mig marcit. Les olors no són tan fresques, tots els colors han llanguit. Ara l'aigua sembla freda, potser els fongs tenen verí. La grata sensació flaqueja, el passeig té mal seguir. Vaig caient en l'evidència que el bosc és ple de perills, però...
Ella!
Altre cop apareix ella!
Ella!
Fulgurant com una estrella!
Ella!
La més gràcil, la més
bella! Ella! Ella!
Ara torna en bicicleta, l'aire exent, nas de princesa, i aquest cop la flama encesa passa per la meva dreta. I el foc de tanta bellesa em deixa el cos cremat i negre. Ja no tinc dreta ni esquerra, que se salvin per la guerra. Però ara que la veig d'esquena, cap bellesa em trenca el pit. El torrat em cau a llesques, talment escorça de pi. Torna la llum, l'aigua fresca, el respir llarg i tranquil.
La fada de la fageda és la bruixa del matí.
La bruixa.
Bellíssima cançó de Pau Riba, La bruixa del matí. Així estem aquí a la ràdio compartint aquest temps de tardor que ens omple de colors i de misteri avui la canya, i també de dolçor en aquest moment que vivim de fer panellets per rememorar els nostres ancestres també. Amb els panellets parlem d'aquesta dolçor, aquesta típica menja d'aquests moments on les castanyades i els fruits d'aquest moment donen aquesta dolçor. I tenim aquí una safata de panellets que ens has dut, Pilar, i que volem compartir com se fan ben fets uns panellets.
Doncs els panellets, que és una menja típica de Tots Sants, com bé has dit, de receptes de panellets n'hi han com cases en fan. La base dels panellets és la farina d'ametlla i el sucre. Es barreja aquests dos ingredients i s'hi sol posar de vegades o patata o moniato perquè en puguem fer més, perquè la farina, l'ametlla era un producte molt costós i per tant les famílies acostumaven a ampliar-ho amb moniato o amb patata. Es fan unes boletes, normalment són rodons, la seva forma és rodona, i s'hi posen pinyons a sobre, però es poden fer de moltíssimes altres coses. Els més típics són els de pinyons, però es poden fer també d'ametlles, de xocolata, com he portat avui aquí, també es poden fer de coco, de codonyat també. Bueno, i aquí un convit a la creativitat del cuiner. Aquesta tradició data del segle XVIII i no s'ha acabat d'arribar a aclarir el seu origen. Al tractar-se d'un dolç d'ametlla, podria ser que el seu origen fos àrab, i s'aprofitaven els fruits secs recol·lectats a la tardor i després aquests pastissets es portaven a l'església perquè els beneïssin. I a més, el fet que siguin aliments que tenen una llarga durada, duren molt, els lliga amb el concepte d'eternitat i commemoració dels morts. Una de les curiositats també que he trobat als panellets és que el 2002 van aconseguir el segell europeu de qualitat alimentària. I bé, doncs aquí tenim uns quants panellets que després bonament podem tastar, si us sembla.
Doncs moltes gràcies, Pilar. Ara seguim amb el programa i després farem aquí una xefla, totes plegades, a les arbòries. Desitgem que la gent en aquests moments doncs també hagi pogut celebrar aquest temps de tardor fent panellets i estant al màxim de junts, recordant els que ja no hi són. I recollint el calendari llunarbori, aquest temps, com que s'inspira en el calendari celta i és una de les punts de celebració de la Roda de la Vida, té un nom que aquí en diem Tots Sants, però ja sona molt aquest Samhain.
Sí,
que és... tu, Helena, ens expliques, oi?
Doncs sí, el Samhain és una d'aquestes festes destacades, festes de foc dels celtes, i és un temps per a la meditació i el record dels que ja no hi són, que també coincideix amb la fi de les collites. Els monjos irlandesos van deixar escrit, doncs, que aquesta festa era precisament el dia 1 de novembre. La festa en si mateixa durava una setmana sencera, que començava 3 dies abans i acabaven 3 dies després, i pels celtes, doncs, aquest període era un parèntesi de l'any que significava el pas del temps clar cap al temps fosc. I bé, marcava, doncs, un canvi, doncs, en la vida quotidiana de les seves feines als camps. Llavors, aquest nom significa reunió i és una festa obligatòria per tota la societat celta, no? Amb els seus ritus druídics, es feien assemblees, borratxeres i banquets rituals. Després, doncs, aquesta festa en l'actualitat la coneixem com a Halloween, que prové de la frase All Hallows Eve, que vol dir, doncs, el vespre de totes les ànimes, i que bé, doncs, que fa referència, doncs, a aquest origen a Irlanda, doncs, de la mitologia celta.
Doncs sí, moment a les nostres vides de castanyades, de Halloween, els que estan més americanitzats, no? Sembla ser que o castanyada o Halloween, o Samhain, i Tots Sants recordant l'alè dels avantpassats. Va estupent, dams.
Escolta les coses abans que la gent. Escolta les coses abans que la gent. L'alè dels avantpassats, l'aigua va xiu-xiu-xant. L'alè dels avantpassats és la veu de silenci.
Escolta el zanz, escolta l'aire, escolta el zanz, escolta l'aire, escolta el
zanz. Els que s'han mort no ens han deixat, els morts no són pas sota terra. Escolta les fulles amb el vent, en les pedres amagant, en el bosc i en la foscor, en el riu que riu de nou. Els morts no són pas sota terra. Escolta les coses abans que la gent. Escolta les coses abans que la gent. L'alè dels avantpassats, l'aigua va xiu-xiu-xant. L'alè dels avantpassats és la veu del silenci. Els que s'han mort no ens han deixat, els morts passejant entre els vius. Queden dins del nostre cos en la sang i la suor. Amb nosaltres al carrer, amb nosaltres fora foc, els morts passejant entre els vius.
Com
escolta les coses abans que la gent. Escolta les coses abans que la gent. L'alè dels avantpassats, l'aigua va xiu-xiu-xant. L'alè dels avantpassats és la veu del silenci.
Xiu-xiu-xant.
Doncs aquest tema l'he dels avantpassats d'aquest grup vocal creat l'any 1989 a Barcelona, Estupendams, que va popularitzar el cant a la a capella a la dècada dels 90. Doncs ens serveix aquí per seguir mirant el llunarbori, que estem observant el temps de la canya del 28 d'octubre al 24 de novembre, aquest mes lunar d'aquest calendari, i anem a descobrir-ne què podem aprendre, perquè estem aquí, que els arbres per nosaltres són els savis mestres que, dels quals n'aprenem. I en tenim diverses coses. Tenim que és l'arbre del misteri.
Sí, sí.
Però potser primer anem a conèixer com són les canyes o quines característiques. Això, però la pregunta principal és, a veure, lluna, arbori, o sigui, lluna i arbres. La canya, tu, és un arbre? Ja estem com la vinya i com l'heura. La canya és un arbre? Helena, te l'has posat. La canya.
Sí, la canya és la canya. La canya és la canya i la canya és l'herba més gran que ens puguem imaginar. És una herba gegant. És de la família de les gramínies i bé, a mi m'agrada dir-los plantes. I perquè, bé, jo crec que la canya sí que és una de les plantes que tothom coneix i no fa falta tampoc gaire presentació. Si bé, podríem doncs explicar que la seva arrel és un rizoma on neixen les tiges, que és el que es converteixen en canyes, i que aquesta arrel doncs també està arrelada i es diu doncs de la canya, doncs es destaca aquesta quasi doble profunditat que té, i per això és l'arbre del misteri, i també doncs bé, coses que aniran sortint, no? del soroll que fa el vent entre les canyes, doncs la gent semblava que escoltava veus que sortien de les canyes.
Un haiku d'un arbori del 2015. Llindar del vent, alces la cara al temps, trenca una onada. És maquíssim.
I bé, de les canyes, doncs, es pot dir que, bueno, que se n'ha fet molts d'usos, és el que més la gent ha aprofitat de la canya. De fet, s'havia arribat a cultivar i ara una mica que s'ha abandonat aquest cultiu de la canya per fer doncs des de sostres fins totes les... L'altre dia, com en dèiem, per nesprar les tomaqueres. Nespres,
sí,
i les abajoqueres.
I els fesols.
I els fesols, no? Les canyes pels horts, per les tomaqueres. Doncs, bàsicament pel tema de la construcció dels sostres, dels canyissars que es feia amb guix i això. I sí que ha passat, doncs, això que deies abans, Pilar, doncs, que un cop s'ha deixat el cultiu, és una planta, doncs, que si hi ha aigua, té un gran vigor i viu molt bé. I ara ens ha anat com esdevenint invasora, no, deies?
Però... Sí. Però, i una pregunta, també per cistelleria i per fer instruments musicals, també...
I tant,
no? Sí. Canyes?
Sí, sí.
A més, hi ha alguns pobles que fan celebracions amb les canyes.
De fet, fins i tot objectes per la llar, perquè he portat jo aquí uns penjadors
sí,
fets
antic,
amb canya.
De quan deuen ser?
Uf, del principis del 1900, segur.
Molt bonics, eh? I la forma...
I les boquilles dels diferents instruments musicals, com els clarinets i els saxofons, també, i també estan fets amb canya.
I pipes de fumar, també he vist fetes amb canya.
I fins i tot per fer cistelles i panerots també es feia servir la canya.
Sí, en té d'usos aquesta planta. Realment...
I les bruixes deien que amb la canya xiulaven el vent del nord.
I la flor de la canya és preciosa.
I sembla com un plomero, no?
És com un espiguet, un plomall.
Espiguet, sí, un plomall.
Que a més, he llegit que es conserva molt en sec i pot ser uns rams molt preciosos si els aneu a buscar, fa uns rams secs.
Ara és un bon moment perquè està, ara estan florides les canyes i tenen un color violeta molt maco.
I si les volem collir per fer canyes per l'hort, sabeu quina època també?
No, quina època?
Per això és important la lluna, i el moment de l'any.
Ah, per això volem aprendre tantes aquestes coses del Lunar Body, Helena.
Perquè s'ha de fer a l'hivern, que és el moment doncs, que seria com la lluna nova de l'any, no? Que el sol, que tota l'activitat està més a les arrels, i també en lluna nova.
O sigui, d'aquí poc.
Se sol fer el gener, que és més a l'hivern, quan hi ha la parada més així.
Molt de tot, fred.
Perquè el que es vol amb aquestes coses és que no hi hagi humitat, perquè es conservi bé. La humitat és el que fa malbé les coses. Llavors és el moment de l'any i és el moment de la lluna que tota l'activitat, l'aigua, tot està baix. Per tant, és el millor moment de collir les canyes perquè durin molt temps.
A la lluna nova de gener. Recordem.
I se'n poden tallar tantes com vulgueu perquè bueno, la canya realment brota i rebrota i és impressionant.
I serveix per anar preparant quan a l'estiu facin falta per enfilar les tomaqueres, les mongeteres o el que s'hagi d'enfilar, no?
Sí, hi ha molta gent que fa crema de canyes. Jo no acabo de saber massa
crema si... de canyes?
Sí, perquè és que clar, vull dir, pensa que en els recs al vora els horts hi ha moltes canyes i acaben doncs una mica entrant cap a l'hort, i jo l'any passat ho vam provar a l'hort del regadiu, però va ser una pràctica que no em va acabar d'agradar, però només el reneixer de la canya, la velocitat amb què s'ha fet de nou un canyissar en un any, és impressionant de veure.
No sé si és perquè tinc gana, però em sap que parlaves de la crema de canya per menjar.
No del foc, no?
No.
De fet, la canya crema molt, és molt combustible. Ah, sí. De fet, expliquen que la canya és un dels productes estrella per generar biomassa arrel dels rizomes.
Bueno, arrel d'això, que creix tan ràpidament que realment produeix molta biomassa. Això és el que busquem a vegades, no?, d'incorporar matèria orgànica, produir-ne, doncs, després del bambú, la canya és dels arbres o superior als arbres que més biomassa crea per any. I estava, doncs, consagrada
a Serunos,
que també té una analogia amb el déu Pan.
A Pan, oi, sí. Sí, per el seu simbolisme de mig cabra, com era?
I que també anava tocant una flauta, la flauta de Pan.
Tot està lligat, no?
Sí.
I el símbol de poder masculí viril, no?
Això de la canya,
sí,
aquesta verticalitat, no?, que uneix la terra amb el cel, però al mateix temps la canya et diu que és millor ser flexible, perquè si ets massa, bueno, no es trenquen, són flexibles.
Doncs mira, podríem apuntar-nos a fer uns exercicis de Qigong amb canya que ens ofereix la Montserrat Consens, que a més és una persona canya, nascuda al temps de la canya. Endavant, Montserrat. I gràcies.
La canya, quan troba amb les seves profundes arrels tota l'aigua que vol, creix a gran velocitat. Això em connecta totalment amb la pràctica que fem de Qigong, d'uns moviments de la longevitat amb un pal, amb una canya de bambú. El treballar amb el pal, amb la canya, ens ajuda a equilibrar-nos. La canya és com una prolongació nostra, on ens connecta amb la terra i amb el cel, amb aquesta verticalitat, amb aquesta energia on l'home es connecta, doncs, això, amb la terra i el cel. Hi ha un moviment molt clar que és de descans, d'anclatge, on sostenim el pal en verticalitat al nostre costat, i on a través dels peus connectats a la terra ens revitalitzem cap al ronyó. El ronyó és l'element aigua i la part de dalt, superior, està connectada al cel, a l'espai. D'aquesta pràctica es diu que ens ajuda a viure amb salut i alegria. Aquesta pràctica amb el pal està indicada per les persones que tenen por, angoixes, per víctimes de maltractaments, ja que ens dona empoderament, com un pastor, com un emperador, com el rei, el mag Merlí. El pal ens dona poder. La canya.
Doncs estem aquí al temps de la canya i les persones nascudes a la lluna de la canya, que són nascudes entre el 28 d'octubre i el 24 de novembre,
són profundament arrelades a la vida. Són misterioses i intenses, amb una mirada oberta i sincera. Sempre van més enllà, els agrada explorar el secret de les coses i viuen la divinitat en el món terrenal. Són fortes i sensibles alhora, de caràcter apassionat.
Estàs als especials de Ràdio 90. La Ràdio Moviment és així, dinàmica, lliure i altruista. Esperem que la gaudeixis amb nosaltres i continuïs en aquesta sintonia.
Badoll, Cervera Freixa, Bern, Salsars, Blanc, Roure, Boix, Grèvol, Avellaner i Vinya, Eure, Canya, Segur. Espira el creixent, aquí i ara estem, voltant en un arbori. Si compartim el que sabem, per seguir creixent, un bon observatori. La lluna ens guia, el vent escolta, les plantes guareixen, els nostres mans sentim el crit, necessitem ajuntar-nos i cooperar. Drets de llunes, guiar-nos van les llunes, i drets a arbres ens ajuden a vivir, per seguir creixent, anem observant
Aquí estem girant el llunarbori, rodolant amb els 13 mesos dels 13 llunes i els 13 arbres. I estem al 12è mes, la tardor, el mes de novembre, dèiem abans les dites populars del novembre, i el novembre és canya, i també hi ha dites de la canya.
Qui té canyes fa flautes.
Cantar la canya, que vol dir dir les veritats, parlar sense contemplacions.
Ésser com una canya vana, que és ésser una persona aparentment forta, però en realitat molt dèbil.
Estar més fluix que una canya, estar molt dèbil.
Fer la canya a algú, burlar-se d'ell.
I no deixar canya dreta, que vol dir fer una gran destrossa.
Prendre la canya, adquirir coses amb fiança, a pagar més endavant.
Tenir veu de canya, la veu molt escardada.
Tornar-se'n amb la canya sense peix. No trobar el que es cercava o no poder obtenir el que es desitjava.
Veure la canya a algú, descobrir les seves intencions.
I ara una endevinalla. L'arbre de l'Empordà té fulla i no té gra. Soc llarga i prima, dono de menjar. Per tal de fer-ho, em fico a la mar.
I si no ho sabeu, heu de mirar el calendari llunarbori a veure quin mes estem.
Doncs seguim amb la canya.
I aquesta canya és misteri i és silenci.
meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. 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 Silencio.
La flor de la percepció s'amaga entre les canyes, com el temps de les aranyes que, teixint la construcció, no malgasten l'ocasió, per quan l'arbre fulles llenci, molt abans del que un es pensi, retornar a les arrels, on respiren els anels que s'afermen en silenci.
Trenes el vent i ens xiules el tresor tan anhelat. Aquell a qui la natura comença a revelar la claretat del seu misteri sent una irresistible inclinació a l'art, que n'és el més digne oracle. Goethe.
Potser sols la tardor siga un calfred que t'il·lumina tota l'existència ara que la vivies més distret. Vicent Andrés Estellés. I ara és el moment d'escoltar el poeta Canya, el xot oracle, amb l'Oriol Sauleda.
Mira, mira. Mira les formigues, que ben organitzades que estan. Sabies que les formigues somien? Es veu que s'estiren pel matí i tenen somnis de formiga, suposo. M'ho va explicar un xot, una nit, i jo no vaig dormir, i es va fer de dia. I aquella nit de sobte era de dia i vaig estar passant tot el dia que es va tornar a fer nit, i jo seguia sense dormir, i les coses seguien passant i ens manteníem entre el sol i ara la lluna. Vaig seguir 3 o 4 dies, però no sé on començava i on acabava, i jugava a endevinar el meu regal, que és estar aquí, agafat entre les canyes i escoltant el vent del nord o el vent del sud. Això tant és, segons on bufi.
Pas a pas anem girant i acabem d'escoltar la veu del poeta Oriol Sauleda, druida i inspirador del Llunar Bori. I doncs a pas girant els dies, les nits girem amb els astres i ara posem la nostra mirada al cel. De nit, què hi veiem? Aquest moment. Què ens diuen els astres?
El cel... Ara, regnant així principalment, trobem de fa ja un temps els grans Júpiter i Saturn, que continuen ben visibles, i sí que cada cop doncs, estan una mica, que es ponen una mica abans, i, però ara els hem pogut acabar de veure, i també doncs, podem veure l'altre astre, rei, que és Mart.
Que el passat dia 13 no es trobava en oposició al Sol. Per tant, en aquest moment en què el Sol, la Terra i Mart s'alinearen, això va durar unes setmanes, i Mart apareix aproximadament just a la part oposada per on es pon el Sol. I veiem també els planetes
Mercuri i Venus, que aquests els veurem a la matinada, una hora abans de la sortida del sol, i també els acercarem a l'est, per on surt el sol.
I veiem que Mercuri, el pròxim 10 de novembre, que això és ja, es trobarà la màxima separació a la dreta del sol, i per tant l'hauríem d'observar a partir d'un telescopi.
Sí, perquè aquests planetes i l'estar tan a prop del Sol sempre són molt difícils de veure. I finalment, també si ens hi fixem molt, podrem observar el planeta Durà, que ha passat ara molt a prop de la Lluna i que es troba a prop de Mart, més a l'esquerra de Mart.
I una sorpresa, no?, per aquest mes de novembre, que tenim la segona pluja d'estels més important de l'any després de les Perseides. I això serà...
el 17 de novembre, que és el pic de la pluja d'estels dels Leònids. Es pot produir un màxim de 10-15 meteors per hora vist des d'una zona fosca. I enguany la Lluna doncs, no farà la punyeta amb la seva brillantor per veure bé el fenomen el dia 15, que és Lluna Nova.
Per tant, us convidem a mirar el cel i a connectar-nos amb l'univers.
Amb tots aquests planetes que cada dia doncs, es van fent més familiars.
I a pensar els vostres desitjos.
I la nostra estimada Lluna. No ens en oblidem, que ens convida a abraçar les necessitats més essencials i a centrar-nos en les petites victòries, els reptes del dia a dia.
Amb la consciència
del sol,
amb l'amor
de la lluna,
amb la força
de Mart,
amb el desig
de Venus,
amb la intel·ligència
de Mercuri,
amb la sort
de Júpiter,
amb la protecció
de Saturn,
amb la genialitat
d'Urà,
amb la connexió espiritual
de Neptú,
amb el poder
de Plutó.
Una respiració còsmica. No estem sols. Respirem. Som cosmos. L'observació atenta d'un element concret, sigui tan diminut com un microbi de Pasteur o tan gran com l'univers d'Einstein, és una activitat que actualment es practica cada vegada menys. Ens passem tantes hores enganxats a la pantalla de l'ordinador i la tele que ens hem oblidat de mirar el món natural, la font originària que ens ensenya a sentir curiositat pels detalls. Extret del llibre Com ser un explorador del món, Museu d'Art de la Vida Portàtil, de Carl Smith. Una cita de Jennifer New. De llibre, pas a pas, el Pilar del Pensament amb un altre llibre. Pilar, moltes ganes de conèixer el llibre que ens portes avui perquè em sembla que xalarem fort.
Bé, avui m'agradaria posar-nos un nas de clown, perquè el llibre és Clown Essential, de l'any Vigneault.
Serveix una mandarina perquè ens hem oblidat dels nassos vermells.
Tot serveix. Crec que nosaltres ja el portem posat, el nas vermell, eh?
Sí, passem la porta vermella de la ràdio i estem amb nas vermell.
En aquest moment que estem visquent, en què és molt important comprendre, no?, i superar els obstacles que ens impedeixen mobilitzar el nostre potencial amorós, proposava aquest llibre, que és L'art de riure's d'un mateix. Una mica és una proposta de trobar el camí de tornada a la nostra casa interior, perquè amb un somriure es pot també lidiar entre el plor i les pors. No? De fet, tots plorem i riem amb el mateix idioma, no? I això és fantàstic quan així es dona.
Sí, a vegades saps allò de... Dius, no sé si ploro de riure o ric per no plorar.
Sí, és que és molt finet, eh? El anar d'un costat a l'altre. Doncs bé, la proposta d'aquest llibre és un llibre molt esperançador, és un llibre que escriu aquest escriptor, es dedica és pedagog i es dedica a fer tallers de clown per al món i ajuda una mica a treure totes les emocions i arribar a estimar-nos, estimar el nostre nen o la nostra nena interior, perquè és necessari reparar l'amor a un mateix i amb aquesta reparació arriba tota la resta, segons ens diu el Claudio Naranjo, que és un col·laborador de l'escriptor. Bé, jo el recomano i espero que us arrenqui molts somriures, perquè viure la vida amb un somriure és una meravella. I diu Henry Miller: el pallasso és el poeta en acció.
En acció, acció i amb canyes. Suposo que també hi porta aquest pallasso la canya que estem avui enfilades en aquesta canya del programa d'avui, que està arribant a la seva fi. Abans tenim un regal.
El regal. El plasmo i el lloc es manifesta en atuell de fang, portadora del vi de la vida i la mort. El rellotge de sorra compta les últimes hores fins que les dues llunes plorin extasiades en fondre's en la unió del riu de la filla amb l'immens oceà de la mare. Originari secret escrit en pedres, camps, fogueres, boscos, selves, platges, parets i papers. Silenciosa oració que retorna la pau invoca les nostres ancestres, que sana les nostres penes i ens buida sentint-nos completes. Silenciós acte de pur amor que treu pes a les nenes que serem. Vida, memòria, llacuna de foc. Et retorno a l'úter de la terra.
Acabem de compartir aquest magnífic el regal del Artemisa Moon Calendar 2020.
Octubre, mes de las brujas, ojos de sapo, patas de rana, que tengas suerte toda la semana, alas de murciélago, cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz. Cuernos de dragón, que nunca nadie hiera tu corazón, uñas de urraca, que este año nos pongamos más flacas. Escobita, escobita, que cada año te pongas más bonita. Caldero, calderito, que te abunde el dinerito. Si buena suerte quieres gozar, a siete brujas lindas tienes que enviar. Si buena suerte quieres gozar, a siete brujas lindas tienes que enviar. No te lo quedes, no, no te lo quedes. No, no te lo quede.
No vull ser més presa de la gelosia. No vull que em jutgis ni tampoc jutjar. No vull que em ploris ni tampoc plorar-te. Tan sols vull cantar-te amb el vent del matí, cantar-te quan la fosca et canvi la cara.
No tenim paraules per acabar aquest programa de la canya, perquè ens donaria per molta canya, i aquí ho hem de finalitzar. Molt contentes, molt agraïdes des que estigueu en sintonia amb Ràdio Lluna Arbori a les zones de Ràdio 90, la lliure i cultural de la Garrotxa. Us esperem al 101.4 de la FM, orelles atentes i connectades a la xarxa per internet, www.r90.org. La canya ha arribat fins aquí, però us la deixem a les vostres mans, no ens la quedem, és nostra, és de tothom, i seguim amb el calendari llunarbori, que tornarà el proper mes, el 13è mes, i us presentarem l'arbre, el saúc. Canteu, balleu, rieu, estimeu, que des d'aquí us veiem. Petons i abraçades, de debò. I sobretot, no us perdeu el poeta canya estimat, inspirador de Llunarbori, druida Oriol Sauleda. Gràcies, Oriol. La poetada.
Abans, per la nostra seguretat, posaven càmeres de videovigilància a les estacions. Després, per la nostra seguretat, no podíem sortir al carrer, i esperem que per la nostra seguretat algun dia no puguem deixar de dir segons quines coses. Aquest confinament, en un punt, em va servir com per parar un moment i mirar enrere on estàvem vivint i què estava passant i què teníem al voltant. I vaig jugar a analitzar una mica en quin món estàvem. I ho tenim una mica embolicat. Crec que hi ha feina per tothom. Arremangueu-vos fort. Aquí tothom li toca treballar, perquè sembla que ho tenim bastant fumut. A veure què en penseu. Això és la primera part d'un text. Té tres parts. Aquesta és com la primera part. I diu: com vivíem abans? Anàvem ràpid. Vivíem molt ràpid. Als passos de zebra hi havia tantes vides que no podia esperar-te a mirar-te. Podíem sortir al carrer quan volíem, tot i que a vegades ens aïllàvem a dins i ens feia mandra sortir. A les ciutats teníem el que volíem quan volíem. Podíem menjar una hamburguesa a les 3 de la nit o comprar ous perquè volíem fer unes creps. Es considerava que si no responies un missatge de mòbil al moment, eres un irresponsable. Els mitjans de comunicació ens titllaven de gueto quan ens reuníem amb la nostra comunitat. L'individu era l'única unitat de mesura. El vincle social s'havia afeblit i polaritzat. Desconfiàvem massa de l'altre. era habitual compartir un trajecte de més d'una hora amb tren sense dir res, sense dir-se res amb ningú. Una persona malalta rebia un tractament en comptes d'un tracte. Els nens passaven més temps a les escoles que amb els seus pares. Els fills no cuidaven dels seus pares envellits. Les famílies ja no vivien juntes. Cuidar de la gent gran no era considerada una feina valuosa. Era mal pagada i relegada a les dones, moltes vegades dones migrants. El llenguatge de l'econòmic era l'únic llenguatge vàlid. La malaltia era vista com una condició que havia de cessar. No escoltàvem el seu missatge, no anàvem a l'arrel perquè era costós. Els carrers eren lloc de pas per anar d'un lloc a l'altre. Els enterraments amagàvem les llàgrimes amb les ulleres de sol, perquè no enteníem ni escoltàvem la mort. Tampoc en parlàvem, ni del sexe, tot i que ens agradés i el busquéssim. Regnava la competitivitat i s'aplaudien més les aparences que mostrar-se tal i com un era. Les mostres d'afectivitat quedaven reduïdes a grups de confiança. Les relacions sexoafectives eren privades i normalment exclusives. Si de fet els nens, ja de petits, acostumaven a tenir un millor amic perquè els rangs ja s'inculcaven des de la infantesa. La inèrcia de tirar endavant era una forma d'evasió molt comuna en la nostra societat de consum. Era habitual consumir aliments produïts en altres latituds i els cultius locals no eren reconeguts ni protegits perquè l'únic llenguatge vàlid era el llenguatge de l'econòmic. Els boscos tenien propietaris i hi havia un sentiment molt agressiu de la privacitat, tant d'espais com de persones. Tingués raó o no tingués raó, el pobre sempre anava a la presó. Es jutjaven els efectes en comptes de jutjar les causes. Tot i ser un país amb molta riquesa, eren habituals les relacions de dependència econòmica. La superficialitat era a l'ordre del dia. Encara crèiem que el pare estat mirava per nosaltres, si és que disposàvem molts mitjans, però hi havia molt poca comunicació, molta informació i molt poca comunicació. La indústria alimentària s'encarregava de destruir el 30% del menjar que ells mateixos produïen. Hi havia molts recursos que no s'aprofitaven. No ens agradava esperar, no teníem paciència. Volíem les coses al moment. Es mesurava més l'impacte econòmic que l'impacte en el medi ambient. I és que ser creient era considerat una cosa del passat o de cultures endarrerides. Estar amb les nostres filles a vegades era un privilegi que no ens podíem permetre. Les cases es construïen ignorant el recorregut del sol. Per què? L'únic llenguatge vàlid era el llenguatge de l'econòmic. No notàvem la diferència entre una nit de lluna plena o una nit de lluna nova. Tot era igual. La contaminació lumínica de les ciutats afectava fins a 100 quilòmetres de distància. Els mites fundacionals eren vistos com a històries de vells. Començaven a aparèixer noves festivitats orquestrades pel mercat. Aquells individus amb una capacitat natural per subvertir l'ordre establert eren aïllats en geriàtrics, en frenopàtics o guarderies i escoles. L'atenció que es donava als símptomes estava basada en la patologia. Ens centràvem més en la malaltia que en la salut. No escoltàvem el cos perquè no era una prioritat escoltar-se. I els problemes psicològics, com ara l'ansietat, la depressió o la irritabilitat, eren tractats com problemes personals en comptes de problemes estructurals. Era fàcil comprar felicitat o tranquil·litat a la farmàcia. La policia negligia i es prenien poques mesures per combatre-ho. Normalitzàvem situacions de violència i encara fins i tot protegíem l'abusador. Cada 5 minuts s'enlairava un avió i podies anar a qualsevol banda de món per preus exageradament baixos. L'autoexplotació va consistir en convertir-nos en consumidors. Omplíem el buit comprant coses que no necessitàvem per res, però l'únic que feien era posicionar-nos socialment. El preu de les llegums el marcava la borsa més que el pagès. Hi ha feina per tothom, eh? I no se'n salva ningú. Estem embolicats. Però acabo, eh? Era un recital de poesia, oi? Bueno, m'he confós. Però és que acabo, donen un micro i està bé dir, no? Quatre coses que et passen pel cap. Les persones migrants no gaudíem de drets bàsics, tot i contribuir a la riquesa econòmica i social. Viatjàvem a l'altra punta del món perquè m'interessava conèixer noves cultures. Teníem noves cultures al costat de casa i no ens preocupàvem de saber qui eren. Giràvem el cap quan algú feia caritat. Estàvem atomitzades. Se'ns enduia el corrent. No ens teníem confiança. Només pensàvem en jo. Jo. I només jo. La moda marcava un ritme molt ràpid. Tot era efímer. Necessitàvem esbravar-nos i pagàvem preus desorbitats per prevenir-nos. Sortir de festa, fer unes birres, ballar una mica, intentar lligar... Estàvem perduts i anàvem rapidíssim. I va aparèixer una cosa molt petita que ningú veu, que ho coneixem per les paraules que diuen, va aparèixer una cosa molt petita i va sortir tot volant pels aires. Teníem tanta por d'equivocar-nos.
Jo pensava que sobraria.
Arremangueu-vos, que hi ha feina per tothom. Gràcies.
I abans de marxar, doncs, felicitar les canyes i especialment la canya d'en Martí Boada, que durant molts programes ens dona llum en els arbres, i també doncs, a Montserrat Gutsens, que ha participat en aquest, i bé, i a l'astròloga també moltes gràcies a totes i tots els que ens escolteu i esteu aquí donant-nos suport. Sou la canya.
Arriba un moment que s'acaba la festa. Baixa la pastilla, s'encén la reserva. La fatiga es posa al dia i fa mandra la mentida és quan mola volar. Sense res més a fer, ni desfer, ni esperar. És el temps de ballar.
Ballem,
ballem-li a la vida.
Ballem,
encara que trista.
Ballem,
ballem fora via. Ballem sota el cel, tot allò que estimem. I ara el temps del viscut vol que floti el futur. Quan la vista ja no afina i els cabells van fent figa. Quan ja no cal demostrar, ni perdre ni guanyar, és quan mola volar. Sense res més a fer, ni desfer, ni esperar. És el temps de ballar.
Ballem,
ballem-li a la vida.
Ballem,
encara que trista.
Ballem,
ballem fora via. Ballem sota el cel tot allò que estimem. Del quiet no m'enfio, si ballo confio.
Ballem, 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 ballem.
El ball pels més bojos que s'hi veuen clar. El ball per la Teresa i el nen del terrat. El ball pel poeta i els pardals al cap. Mori la guerra, la rullana agafats.
Ballem.
Quan s'ha vençut la tensió i s'ha oblidat la cacera. Quan s'il·lumina la funció i el riure mata la pressa. Disfrutant la companyia i el misteri de la vida és quan mola volar. Sense res més a fer, ni desfer, ni esperar. És el temps de ballar.